reaccions ahir Artur Mas i Maria Dolores de Cospedal sobre el tema de Catalunya.
Molt interessant, eh?
Molt interessant, eh? Això de la intervenció, no intervenció, eleccions anticipades.
Intervenció i aquest gest unilateral de sobirania en cas que el pacte fiscal no, diguem-ne, no arribi a bon fi. Aquest és el tema clau.
Sí, no. Alicia Sánchez.
¿De qué ilegalidad hablamos ahora?
Ho deixarem obert, oi?
¿Qué artículo de la Constitución nos vamos a cargar, senyor Rull, ahora?
Bé, ho deixem. Gràcies per la seva participació avui en la tertúlia. L'endemà de Sant Jordi, Josep Rull, Ramon de Baciana i José Luis Salido. Fins la propera. Bon dia.
Bon dia.
Adéu-siau.
Abans d'entrar en l'última hora informativa, us anunciem que Ràdio Estel regala una estada per a dues persones al balneari de Blancafort en un cap de setmana que inclou allotjament, esmorzar i altres serveis. El guanyador serà decidit aquest dijous en un sorteig que farem aquí en el programa El Primer Cafè de Ràdio Estel. Per aconseguir aquesta estada per a dues persones, l'únic que heu de fer és entrar al web radioestel.cat i trobareu l'enllaç a aquesta promoció d'una estada per a dues persones al balneari de Blancafort.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. El president de la Generalitat, Artur Mas, va anunciar ahir que el govern prepara una nova tisorada perquè el pressupost del govern espanyol preveu menys ingressos per a Catalunya dels previstos. Mas també va dir que el govern espanyol podria intervenir la Generalitat per unes finances que ha descrit com complicades, però que al mateix temps s'estan autofinançant bé amb bons. I mentrestant, la Cambra Baixa debatrà avui les esmenes a la totalitat presentades per 10 dels 12 grups de l'oposició, tot i que els comptes tiraran endavant per la majoria absoluta del PP. El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, mirarà de convèncer CiU perquè hi voti també a favor. I jornada negra a les borses europees. L'IBEX 35 ha registrat la sisena caiguda més gran d'aquest exercici. Arriba a un nou mínim anual amb 6.846 punts. El conjunt d'Europa, el DAX alemany, ha caigut un 3,36%. La borsa francesa ha baixat en un 2,83%. I el selectiu de Londres ha baixat en un 1,85%. En esports, el Barça busca aquest vespre al Camp Nou el pas a la final de la Champions. Ramon Castelló, molt bon dia.
Molt bon dia. Si ho aconsegueix, serà la quarta final en 7 anys. I per fer-ho va remuntar l'1-0 favorable al Chelsea a l'anada. Un resultat incòmode, però perfectament el Barça té la capacitat de superar-lo al Camp Nou. És possible que Gerard Piqué torni avui a ser titular i tota la plantilla espera el suport incondicional de l'afició. Ahir Guardiola en roda de premsa va pronosticar que el Chelsea seria un rival tancat, perillós i que jugaria el contracop. Va negar problemes amb Piqué i va criticar que els periodistes qüestionessin l'alineació de Tello i Thiago contra el Madrid. També va parlar a Piqué que va negar cap problema amb Guardiola i va atribuir a motius tàctics la seva caiguda de l'11 als darrers partits. El partit Barça-Chelsea es juga 3:15, l'ofereix Televisió Espanyola en obert. I acabem dient que la Lliga, Osasuna i Màlaga van empatar ahir a un gol.
Gràcies, Ramon. Coneguem ara com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, en aquests moments no hi ha incidències a destacar al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Circulen, per tant, en normalitat metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Així ho indiquen els diferents operadors. D'altra banda, informar que des d'ahir torna a circular en normalitat la línia de ferrocarrils de la Generalitat L7, Avinguda Tibidabo, un cop completats els treballs de millora i remodelació executats a l'estació de Gràcia pel Departament de Territori i Sostenibilitat. Entre les millores de Gràcia destaquen l'adaptació de l'estació per a persones amb mobilitat reduïda, amb la instal·lació de nous ascensors. És tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació quan siguin 9:45.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
El comentari avui ens arriba de la mà de Manuel Milian Mestre, consultor, periodista i exdiputat. Senyor Milian Mestre, bon dia, endavant.
Bon dia. Anem a veure, avui és un dia, jo diria que per a reflexió, perquè hi ha símptomes que estan apareixent a l'epidermis de la crisi. Em refereixo a França, les eleccions del diumenge i les seves conseqüències. És evident que els aconteciments que en Europa estan passant marquen un perillós o inquietant. No vull fer alarmisme, però hi ha coses que demostren que els principis desàtics no eren principis equivocats o desenfocats. Deia, en 1813 deia que, ho citaré en castellà, com jo va llegir, l'oro és el dios vivo. Plutarco, molts segles abans, a la dia d'abans de Crist, en la Grècia clàssica, Plutarco, era el parla de que escriu del rei Filipo de Macedònia que conquista Grècia i després gran part de l'est i del mig orient. Filipo diu conquistar les terres i les ciutats de Grècia, diu no per ell, sinó per l'oro de Filipo. Què vol dir això? Això vol dir que la convicció per una banda, la necessitat per l'altra, i la insostenibilitat de les societats en una crisi o en un patiment d'embrunes o de fams llargues o de crisis persistents que destruïn la societat té conseqüències. I aquestes conseqüències són les que ara estem vivint. El deu diner a molts obsessiona. Els bancs els tortura. Els banquers els ha portat a enormes, immensos errors de convicció. Ho han pagat tots. Ho han pagat gent i no tornaré a repetir-ho. Però actualment, en aquest moment, el que estem veient són les conseqüències convertides en por. I la societat nostra està reaccionant molt amb por. Deixa de consumir, deixa de sortir per la tarda o per la nit, baixa minvent la presència dels espectacles, la cultura es tanca dintre de casa, i ahir dia de Sant Jordi vam veure que hi havia abundància de gent, però les notícies que jo tinc són que haurà baixat un 10% la venda dels llibres. Tot té conseqüències quan hi ha por. Naturalment, el que està passant en França és una manifestació d'aquesta por. I aquesta por de França acaba donant-nos un resultat que obligarà a una dura campanya els propers 15 dies entre Nicolas Sarkozy i François Hollande. Són dues maneres distintes de veure la política, amb matisos, algunes coses les troben i altres les allunyen. Però no és això el que m'amoïna. El dato referencial per mi màxim és el preocupant increment de la preocupació de l'extrema dreta, és a dir, de Marine Le Pen. Marine Le Pen és una noia que ha catalitzat a molta gent que pensa en termes radicals. Però per mi no és el fenomen de la radicalitat en si mateixa, personificada per el Front Nacional. El fenomen és la contaminació que s'ha produït a tot el debat francès d'aquesta expressió de la radicalitat. I és una expressió reactiva per la por. És una expressió que refusa i fa canviar el que ha sigut l'estructura del poder durant la crisi. I això vol dir que el senyor Sarkozy té que anar a contracorrent, té un hàndicap molt seriós i que es podria el 6 de maig convertir en el 10è o 11è cap d'estat o de govern que cau en els últims 4 anys des que va començar la crisi en 2008 per causa de la crisi. És a dir, la societat i el poble volen canvi. I volen canvi per què? Perquè no els agrada la manera de conduir els fets que han portat aquesta brutal crisi que tots patim. És això intel·ligent? És això una manifestació de la por? Creuen que l'alternativa portarà la solució. I no sempre és així, ni molt menys. Ara bé, dins d'aquest petit anàlisi, el que jo voldria significar és que les eleccions franceses no aporten precisament un bon presagi. Que l'extrema dreta hagi pujat tan espectacularment i consolidi 6 milions de vots a França és un indici de lo que va passar exactament els anys 30 després de la gran crisi del 29. És a dir, paral·leles situacions, paral·leles solucions. Plutarco estaria molt content d'aquest fenomen. A mi m'inquieta, perquè tots sabem què va passar després dels anys 30. Van venir grans desastres i, sobretot, des del punt de vista del radicalisme polític, vam conèixer dos mons enfrontats, confrontats i diferenciats, l'est i l'oest, i dos manifestacions molt dures de l'extrema dreta, per una banda, amb el feixisme, i de l'esquerra radical a través del sol. sovietisme del comunisme soviètic. No m'agrada l'escenari i solament dic una cosa. Reflexionem que la por no sempre és la millor de totes les conselleres. Bon dia.
Ràdio Estel.
Els científics han d'utilitzar realment la seva recerca i les seves capacitats tècniques per al servei de la humanitat i saber subordinar-les als principis i als valors morals que respecten i realitzen en plenitud la dignitat de l'home. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Cada dimecres, al primer cafè, cap a 2:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Laboratoris Quinton. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres cap a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
L'Associació Internacional de Periodistes de Religió, una entitat que ha impulsat al capdavant de l'equip fundador la periodista del diari La Vanguardia, Maria Paz López. I és que la qüestió religiosa porta camí de convertir-se en molt important per a la comprensió de les relacions internacionals i de la societat occidental. Els objectius d'aquesta nova entitat, que vol vetllar per una millor coordinació de cara a la dignitat i a la presència objectiva, positiva i equilibrada del fet religiós en els mitjans de comunicació, així com d'altres aspectes relacionats amb aquesta entitat oberta als periodistes de religió de tot el món, parlem precisament amb la seva principal impulsora, Maria Paz López, que va ser corresponsal de La Vanguardia a Roma entre els anys 2003 i 2009 i que ja té una interessant experiència en la comunicació sobre temàtica religiosa. Amb Maria Paz López parlem durant la propera estona. Maria Paz López, nova presidenta de l'Associació Internacional de Periodistes de Religió, recentment creada, periodista del diari La Vanguardia. Molt bon dia, benvinguda.
Buenos días.
Com estem?
Muy bien, gracias.
Primer de tot, podem dir-li que felicitats per aquesta iniciativa, perquè d'alguna manera sembla que s'intenta vetllar per una presència justa, podem dir-ho així, de la religió en els mitjans de comunicació. Com definiria vostè l'associació?
En primer lugar, gracias por la felicitación. Estamos muy, muy ilusionados con la asociación. Considerábamos necesario el grupo de periodistas fundadores poner en contacto periodistas de diferentes credos, países, sensibilidades para compartir experiencias en el ámbito de la información religiosa y así, digamos, crear un estándar de cobertura ética responsable en la cual no se utilice el hecho religioso para fomentar aspectos negativos, sino que se busque lo positivo y así fomentar la concordia. También nos parecía que para la comprensión de muchos conflictos que existen en el mundo y para la comprensión, sobre todo en la sociedad occidental, de muchas tensiones internas, el hecho religioso es fundamental. No es el único, obviamente, pero es un factor importante. Y nos parecía que el hecho de que personas de diferentes backgrounds pudieran dialogar sobre el tema, compartir experiencias, compartir recursos, organizar cursos y simposios en los cuales tratar este tema, no podía ser sino positivo para el ámbito de la cobertura religiosa.
La nova Associació Internacional de Periodistes de Religió es defineix com una xarxa global de periodistes que promou l'excel·lència en la cobertura informativa de la religió i l'espiritualitat, que proporcionarà serveis i recursos per donar suport a la feina dels seus membres. Per tant, una mica en la línia del que vostè deia, aquesta excel·lència, aquesta qualitat, vol dir doncs, assegurar una bona presència, una presència justa.
Sí, de hecho, nos parece que si conseguimos que en todos los medios de comunicación, sea prensa, sea radio, sea online, bloggers, televisión, el hecho religioso, primero, deja de ser una especie de gueto que se da los domingos o los sábados en el caso de otras religiones, o los viernes en el caso de otras religiones, como puede ser el judaísmo o el islam. Si deja de ser un gueto que solo se contempla esos días para formar parte de la explicación de la vida cotidiana, tanto política, económica como social, a través de todas las secciones de los medios, contribuiremos a que una parte importante de los sentimientos de los ciudadanos que por afecto a la religión o por desafecto, son importantes, queden mejor reflejados en los medios de comunicación.
En els mitjans de comunicació escrits o bé audiovisuals o d'internet, és necessària una presència de la religió potser més transversal, no només limitada a una secció, que de vegades surt només els diumenges i potser algun dia ocasionalment. Cal que, com vostè va fer, per exemple, amb la mort de Joan Pau II quan estava a Roma, la religió surti, en aquest cas era un gran esdeveniment, no? Però que surti més doncs, quan toqui, a internacional o a societat o a política, fins i tot, quan hi ha dimensió política.
Ese es el reto y, de hecho, para mí fue sorprendente durante los debates de la conferencia fundacional de la asociación que tuvieron lugar en el Rockefeller Center en Bellagio, esto es en el lago de Como, en Italia. Como decía, durante esos debates en los cuales había periodistas judíos, periodistas musulmanes, periodistas de formación católica, cristiana, etcétera, todos parecíamos tener la misma sensibilidad al respecto. Es decir, nadie quiere que las informaciones de religión se den solo en ese ámbito, sino que la mayoría aspiramos a que las informaciones sobre política, sobre deportes, sobre internacional, sobre sociedad, reflejen el hecho religioso cuando existe, cuando está ahí, no que sea soslayado, que se minimice, se banalice o se trate de modo peyorativo solo cuando es generador de conflicto, por ejemplo.
Com ha estat l'embrió de l'Associació Internacional de Periodistes de Religió? Com ha nascut? Com ha sorgit la idea? Ha situat vostè físicament el seu naixement a Itàlia? Suposo que amb la participació de comunicadors de tot el món.
Sí, esto es un largo sueño de un periodista a quien debemos rendir homenaje porque un poco fue idea de él, un periodista estadounidense de nombre David Briggs, que ha cubierto información religiosa durante muchos años para Associated Press y que en los últimos tiempos, él es un veterano, en los últimos tiempos estaba dedicando más a lo que es la formación y la promoción de la información religiosa a nivel internacional. Entonces, en Estados Unidos existe una asociación solo estadounidense que se llama Religion News Writers Association, que se ha revelado utilísima en los últimos 40 años para todos esos periódicos y radios pequeñas de Estados Unidos, que en sí mismos casi un continente, pudieran tener este tipo de relación entre profesionales. David Briggs, en sus cursos y seminarios con periodistas de todo el mundo, detectó que muchos le decían, es una lástima que no tengamos una red global que trascienda países, religiones, etcétera, para unirnos a todos. Y a través de ese primer embrión se cimentaron contactos, obtuvimos una beca de la Rockefeller Foundation, que tiene este centro en Italia, en Europa, vamos, es su centro, está en Italia, pero es el centro europeo, y poco a poco, digamos, el grupo de periodistas fundacionales se fue ampliando a los actuales 400 socios.
Actualment són 400 membres. Què ha de fer un periodista o un comunicador per inscriure's o formar part d'aquesta Associació Internacional de Periodistes de Religió?
Existe la posibilidad de enviar una solicitud, hay una serie de requisitos, a una página web que luego le diré, y así usted la puede repetir.
Sí, cap problema.
Que forma parte de unos socios que tenemos actualmente en Nueva York, que es la International Center for Journalists, que es la que está iniciando el proceso, porque nuestra web propia, que tendrá contenidos en inglés y en árabe próximamente. Estamos trabajando en ella. Hacer una web bilingüe en inglés y en árabe, créeme, es muy difícil por el tema del árabe, porque queremos que sea una auténtica comunidad bilingüe, no que haya contenidos en un idioma y otros contenidos en otro. Entonces, por eso se está retrasando un poco lo que es el lanzamiento de esa web que tendrá todos los servicios para los socios. Cuando esa web esté activa, que se llamará inglés, theirj.org. Estarà tant, todo, habrá ahí una manera directa de hacer esta solicitud.
Theirj de IARG, que són les sigles de l'associació de l'Associació Internacional de Periodistes de Religió, amb les sigles en anglès, Religion Journalists. Allà es pot trobar la informació per demanar la sol·licitud.
Cuando exista.
Sí, efectivament. De moment, doncs, la cosa està començant i l'Associació Internacional de Periodistes de Religió suposo que tindrà un funcionament estructural, permanent.
Sí. En actualidad hay un comité directivo del cual soy presidenta y hay además otros 7 representantes de los continentes y las principales regiones geopolíticas del mundo. Hay un representante de Argentina, Australia, Canadá, Indonesia, Israel, Jordania y Sudáfrica. Y David Briggs, como he citado antes, es nuestro director ejecutivo con base en Nueva York.
Per reunir-se no ho poden fer gaire sovint.
Són les grans ventajas de los Skype meetings.
Sí,
bendito sea Skype.
Les noves tecnologies, meravelles.
Son una gran ayuda. Tenemos nuestras reuniones más de una vez por semana entre Jakarta, Vancouver, Sydney. Todo con los cascos puestos y el micrófono a través de Skype, y vamos tomando las decisiones internas.
Doncs avui hem parlat amb Maria Paz López, periodista del diari La Vanguardia, fundadora i presidenta de la nova Associació Internacional de Periodistes de Religió. Hem de dir que Maria Paz López, coincidint amb la Diada de Sant Jordi d'ahir, acaba de publicar un llibre electrònic dedicat als viatges de Benet XVI a Espanya, editat per La Vanguardia Ediciones. Aquest llibre, aquest e-book sobre els viatges del papa Benet XVI a Espanya, que ja són alguns, oi? A València, a Madrid i a Barcelona i Santiago de Compostela, 3 concretament, però a llocs diferents. Doncs això es troba, entrant al web de La Vanguardia, es pot buscar la manera d'accedir a través de les informacions que s'hi donen aquest llibre electrònic. Per tant, també felicitats per aquesta producció literària avui, que és l'endemà de Sant Jordi, Maria Paz López.
Moltes gràcies.
I bé, molts ànims amb aquesta Associació Internacional de Periodistes de Religió, no confessional. Aclarim que és periodistes de religió, no periodistes cristians o musulmans o protestants, catòlics o el que sigui, sinó periodistes que escriguin sobre religió més enllà de les seves creences.
Aclaremos que, obviamente, los periodistas que trabajan en medios confesionales y que, por tanto, una parte de sus funciones es la evangelización o la promoción de la religión que corresponda en el país que corresponda, son periodistas igual, o sea, no es que no.
I també serien ben rebuts si volen.
Efectivament.
Formar part de l'associació. Que vagi molt bé, Maria Paz López, periodista, molts ànims en aquesta nova tasca i fins un altre. Bon dia.
Gràcies.
Ràdio Estel. Cada setmana, Ràdio Estel t'acosta una mica més a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí, el cant de la sàlvia a 1:00 del migdia i les vespres a 7:15 de la tarda. Cada setmana les 3 pregàries en directe des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, especial Sant Jordi. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El primer cafè de Ràdio Estel. una veu propera sobre la realitat.
D'aquí a 3 minuts i mig seran 9:15. Arribem ja al moment de començar la secció de família i matrimoni. I ho fem, com sempre, llegint un fragment de l'Evangeli d'avui. Preguntaren a Jesús: i tu quin senyal realitzes perquè et vegem i et creguem? Què pots fer? Els nostres pares van menjar el manà en el desert, tal com diu l'Escriptura. Els donà pa del cel per aliment. Llavors Jesús els respongué: en veritat us ho dic, no és Moisès qui us ha donat el pa del cel, és el meu pare qui us dona l'autèntic pa del cel. El pa de Déu és el que baixa del cel i dona vida al món. Ells li demanen: Senyor, dona'ns sempre pa d'aquest. Jesús els diu: jo sóc el pa de vida, qui ve a mi no passarà fam i qui creu en mi no tindrà mai set. Amb aquest fragment del capítol 6 de l'Evangeli de Joan ens posem en marxa partint d'aquest text per parlar de treballar, de la feina com fan les abelles. Així ens ho diu en una de les seves reflexions el pare Lluís Armengol. I ens acompanyen en aquesta secció de família i matrimoni Enric Garí i Montse Teixidor. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Hola, bon dia.
L'Enric i la Montse són matrimoni, membres dels equips de la Mare de Déu a Badalona. Bé, sabem fer com les abelles? Es pregunta el pare Armengol.
Després d'aquest evangeli que parla de coses que semblen molt teòriques, però que si les posem en pràctica el dia a dia, veureu com ara nosaltres intentarem anar desxifrant amb quatre punts el que pot ser aquest tema d'avui, no? Diu que un dia serem eternament feliços a la casa del pare. Sí, sí, molt bé. Però ara estem aquí, m'entens? I aleshores, com ho hem de fer nosaltres, això? Doncs ho desgranarem, primer de tot, amb el que tenim aquí al nostre voltant, no? Amb la natura, amb l'estimació, amb la pregària i amb la nostra vida de cada dia. I farem aquests quatre punts.
Doncs bé, això com ho podem dur a la pràctica? Com ho podem materialitzar?
Mireu, només que mirem la natura, aquesta cosa que ens envolta, que nosaltres notem que està amb nosaltres, però que molts cops ens hem de parar. Amb lo gros que és, amb lo maco que és, o sigui, agafar a la família i un dia anar-te'n a la muntanya a veure el cel. Si és a la nit, veure els estels. Anar a veure els arbres, el silenci, anar a la platja, sentir la remor de l'aigua, sentir la remor del vent. Això estar aquests 3, 4, 5 minuts en silenci, veureu tot això que ens deia l'Evangeli, aquesta fe que nosaltres tenim, que dius, bueno, però això no es pot notar, a veure, totes aquestes coses, des de nosaltres mateixos fins la muntanya, el mar, això ho ha fet algú que ens estima i que vol que estiguem amb ell.
doncs, aquest xuclar com les abelles, el nèctar que com a primícies del cel Déu amagat per tot arreu, és el que se'ns demana fer també en família. Potser de vegades les famílies, els matrimonis amb els fills i les filles es queden molt a casa entre quatre parets, com es diu vulgarment, i potser surten poc a la natura. Reivindiquem també aquesta natura. Ara fem un moment d'incís per resumir els titulars d'última hora que ens porta la Sara Cruz i continuem de seguida amb Enric Garí i Montse Teixidor en l'espai de família i matrimoni amb la col·laboració dels equips de la Mare de Déu.
Hola, molt bon dia. El president de la Generalitat, Artur Mas, va anunciar ahir que el govern prepara una nova tisorada perquè el pressupost del govern espanyol preveu menys ingressos per a Catalunya dels previstos. Mas també va dir que el govern espanyol podria intervenir la Generalitat per unes finances que ha de descriure com complicades. I mentrestant, la Cambra Baixa debatrà avui les esmenes a la totalitat presentades per 10 dels 12 grups de l'oposició. Tot i que els comptes tiraran endavant per la majoria absoluta del PP, el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, mirarà de convèncer també Convergència i Unió perquè hi voti a favor. La jutge de Sevilla, que investiga el cas dels expedients de regulació d'ocupació fraudulents, ha decretat l'ingrés a presó comunicada i sense fiança per a l'exconseller de Treball de la Junta d'Andalusia, Antonio Fernández. Tal i com havien demanat la Fiscalia Anticorrupció, el PP i el sindicat Manos Limpias, la jutge ha notificat a l'imputat l'acte que l'envia a la presó. I en esports, el Barça busca aquest vespre al Camp Nou el pas a la final de la Champions, la seva quarta final en 7 anys. Per aconseguir-ho, haurà de remuntar l'1-0 de l'anada a Stamford Bridge contra el Chelsea. Fins aquí les notícies, tornem a més informació quan siguin les 10.
Ràdio Estel. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot. El dissabte 12 de maig tens un motiu més per sorprendre't. El Club Més Amics et porta al monestir de Santa Maria de Lluçà i al Santuari de la Gleva. Sortirem de Barcelona a 8:45 del matí. Visita el monestir, dinar de germanor, visita el santuari i retorna a Barcelona a les 5 de la tarda. Més informació al 93 409 2770. Recorda-ho, al Club Més Amics volem amics com tu. T'hi apuntes?
Amb Hipercor, el teu estalvi creix.
Perquè aquest mes arriba carregat de descomptes que faran més lleugeres totes les teves compres.
Per exemple, el 24 d'abril tens un 30% de descompte addicional en joguines i papereria.
I cada dia, millors descomptes.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Espai de família i matrimoni, que avui excepcionalment hem començat uns minuts abans de 9:45 i que dediquem en aquesta ocasió a la tasca interior de tots de buscar aquells tresors que des de la fe Déu ens té amagats a la natura, a molts llocs. El pare Lluís Armengol, jesuïta, en una de les seves reflexions titulava «Sabem fer com les abelles, sabem xuclar com les abelles el nèctar que Déu ens amaga per tot arreu». Havia començat Enric Garí parlant de la natura.
Estem aquí a l'estudi i ara ha vingut la Sara, ens ha llegit aquestes quatre notícies, que de quatre, tres són dolentes i una és amb esperança. La de l'esperança és la del Barça.
Sí.
Bé. Sempre pot passar tot, no? O sigui, nosaltres d'aquestes quatre notícies hem d'agafar l'última. L'última, aquesta Pasqua que nosaltres tenim, sempre tenim una esperança, no? Ens costarà, però sempre tenim aquesta esperança de remuntar, de fer-ho més bé, de sortir de les nostres tristors, de les nostres penes, m'entens? O sigui, deixem-nos estar les altres tres i posem-nos amb l'última i tinguem esperança.
Sí, sí. De fet, avui a l'inici del programa hem comentat que hi ha remuntades a la vida molt més importants que la del Barça, però bé, també hi ha signes d'esperança com aquest, no?
Sí, sí, a veure, aquest de l'esperança del Barça, mira, és una cosa que passarà aquest mes, perquè bé, que si remunten bé i que si no remunten, doncs mala sort, m'entens?
Exacte, no? I tots els respectes als culers que avui estan...
Sí,
molt...
però a veure si ens entenem, o sigui, hi ha coses més importants, m'entens? Sí. Hi ha coses que t'ensorren més a la vida, però nosaltres tenim aquesta fe i aquesta esperança per remuntar.
Molt bé. Doncs d'aquesta fe i aquesta esperança, Montse.
Tornem amb el tema de la natura, que no ens en donem compte, i vas pel lo que deia l'Enric, de que tenim el cel, que el tenim cada dia, però que no ens hi fixem. Ara mateix, quan nosaltres veníem cap aquí, al baixar cap a l'estació del tren, clar, arribem al mar, a Badalona, i al fons del mar hi havia totes unes nuvolades que, si t'hi fixes, penses, bueno, sí, els núvols hi són sempre, però si els mires bé, mai són iguals. I també és un punt de reflexió de dir, mira allà baix quina negror que hi ha o quines nuvolades, i aquí tenim el sol, que també és un punt d'esperança de dir, bueno, la pluja és necessària, ja ho sabem, però clar, quan tens molts dies de mal temps, també fins i tot et fa baixar aquest estat d'ànim i així. I quan veus, dius, mira, allà lluny tenen una mica de negror, aquí estem més bé.
El símil és molt clar, quan veurem la claror, ho diem en molts aspectes de la vida.
Sí, sí. I aleshores ja passem a un altre tema, que és amb l'estimació. Diu que allà on hi ha amor, Déu hi és present d'una manera singular. Si volem ser feliços i fer feliços els altres, estimem. I aleshores dius, com ho hem de fer nosaltres? Doncs estimar és donar-nos, estimar és comprendre, estimar és abraçar, estimar és donar la mà, i estimar és silenci també. I penseu que el pare Mengol diu que per ser feliç només s'ha de compartir. I què s'ha de compartir? El que tenim. I què tenim? Diu que l'home feliç no tenia ni camisa, eh? O sigui, nosaltres, fixeu-vos-hi quantes coses tenim. Tenim la família, tenim salut, tenim fe, us tenim a vosaltres, que és important tot això, i tampoc hi donem importància amb aquestes coses, m'enteneu? O sigui, són aquelles coses que Déu es manifesta, i com no ens assentem i ens hi vulguem donar compte, de la manera que vivim atrafegats en aquesta vida, que tot dona voltes i que tot es va de pressa, que no sé què, no ens en donem compte d'aquestes coses. Mm-hmm. És allò de tornar a seure 5 minuts i dir, que bé estem aquí.
Ahir celebràvem Sant Jordi, que també és una festa de l'estimació, de l'amor dels esposos, de l'amor dels pares i fills, dels germans, dels amics, i els creients també veiem Déu en aquesta manifestació tan positiva i tan bonica, tan, com es diu popularment, de bon rotllo.
Sí, sí.
Montse.
El tema aquest de l'estimació és... també és de les coses que tenim molt, molt a mà i que moltes vegades no ens en donem compte de que sí, que nosaltres demostrem l'estimació o el respecte que tenim envers les altres persones i que a nosaltres ens fa l'efecte de que no ho fem i després, doncs, no sé, amb comentaris o amb... dius, ostres, doncs sí, jo estic donant el reflex doncs, d'aquesta estimació envers de l'altra gent que clar que sí, amb el dia a dia no te n'adones, però quan t'atures i reflexiones, dius, doncs, em penso que sí que ho estem fent bastant bé, de demostrar doncs, la nostra estimació envers els pares, els fills, els amics, els parents, que fins i tot hi ha vegades que surts amb algun estirabot perquè aquell dia estàs de mal humor o et surten les coses malament i que després reflexiones i dius, ostres, va... centrem-nos i bé, reflexiona sobre aquest tema i si convé, doncs demana perdó també per aquest mal moment que has tingut, que fins i tot moltes vegades no ets conscient de que pots fer mal a les persones que tens al teu costat.
Mm-hmm. Enric.
Palmant amb això de Sant Jordi, que vam regalar la rosa, ens vam regalar-nos aquestes roses, aquests petits detalls de dir, mira, he pensat en tu, t'estimo. I això ho regalem a la dona, ho regalem a la filla, ho regalem fins i tot a la companya de feina, m'entens? O sigui, ho regales, o sigui, dones una mica teu i dius, té, mira, avui que és Sant Jordi et regalo això. Doncs Sant Jordi ho ha de ser sempre per nosaltres. O sigui, aquesta estimació no la podem reduir només a un dia o a dos dies a l'any per Nadal. No, no, no. Nosaltres és cada dia Sant Jordi, és cada dia Nadal. I aleshores això, aquesta estimació, l'hem de compartir. I aleshores ja empalmem amb el punt tercer, que és aquesta estimació, com l'hem d'expressar? Amb la pregària i amb aquesta Eucaristia que molts cops anem amb la família, anem a missa. I aleshores sembla que hi siguem, nosaltres, per exemple, quatre persones. No, hi som tots. M'entens? O sigui, som tots. I quan ens en donem compte? Doncs moltes vegades ens en donem compte quan resem el Pare Nostre, que ens donem la mà. Moltes vegades ens donem compte quan ens donem la pau, que ens fem un petó. Ens donem compte quan anem a combregar, m'entens? O sigui, anem tots a buscar, tots hi anem a buscar.
Fins i tot tots els que sou presents en una església i tots els que ja estan celebrant l'Eucaristia aquell dia arreu del món.
Sí, m'entens? Són aquests petits detalls, m'entens? O sigui, que dius a la pregària. Sí, a la pregària a casa ja està bé, però siguem francs, preguem poc. O sigui, preguem quan veiem la pedregada, llavors ens demanem a Déu. I aleshores ho fem servir com l'aspirina, m'entens? Ai, ajuda'ns, ai, ajuda'ns. Però, per exemple, el diumenge, o la festa que anem a missa, que celebrem que és festa i que estem junts, aquests dies tampoc els sabem apreciar del tot, m'entens? O sigui, és molt important estar contents i ser feliços d'estar allà tots junts, compartint una mateixa fe.
Avui amb Enric Garí i Montse Teixidor parlem a partir de quatre grans punts sobre l'exploració de la natura i de l'obra de Déu, també en la pregària i en els sagraments, com sobretot el de l'Eucaristia. I encara hi ha un altre tema més que ens voleu proposar per reflexionar, Montse.
La nostra vida de cada dia, que, clar, la nostra vida està plena d'èxits i fracassos. I els hem de saber d'expressar entre tots, i al moment que tu et sembla que tens un fracàs, doncs també és bo compartir-lo amb la família, amb els amics, amb els companys, perquè moltes vegades penses, això és una tonteria, no cal comentar-ho ni compartir-ho. I en canvi, doncs si ho comparteixes, t'ajuden a veure que no és tan important l'efecte que a tu et sembla que et fa. I després, amb el tema de, clar, també els èxits, que és important també compartir-los i representar-los entre tots, perquè, clar, si un èxit és del teu company, doncs t'agrada també donar-li importància, o del fill o de l'amic.
Aquesta és una qüestió importantíssima en el tema que estem tractant avui, perquè la vida no és només poesia, no és només regalar roses i llibres, no és només aquest dir t'estimo, que també, no? Però té un component de realitat amb èxits i fracassos, amb el dia a dia, amb els problemes dels fills, amb les mateixes discrepàncies entre el marit i la muller, moltes qüestions. Alguna conclusió per anar acabant, Enric, Montse?
Home, jo penso que després d'aquests quatre punts, el que sabem nosaltres és com acaba el pare Bernet, que diu, sabem xuclar com abelles, aquell nèctar que com a primícies del cel Déu ens ha amagat per tot arreu. O sigui, el cel el tenim una miqueta entre nosaltres, l'únic que hem de saber nosaltres és anar-lo succionant i anar assaborint aquestes estones, aquests moments de felicitat, de tranquil·litat i d'estimació que tenim.
Déu és present en el fons de qualsevol realitat humana i sempre ens diu, t'estimo i un dia seràs plenament feliç amb mi. Aquesta recerca de la felicitat que els creients tenim, no només en les coses d'aquest món, sinó també en el que ve després. Gràcies, Enric Garí i Montse Teixidor. Enric, encara...
Nosaltres, com a membres dels equips de matrimonis de la Mare de Déu, us volem desitjar una bona celebració de Santa Maria de Montserrat divendres.
Molt bé, gràcies per aquesta ambientació que fem nostra i que també l'assumirem divendres amb un programa que durarà una hora més i aprofitem per anunciar als oients, programa especial que començarà una miqueta més tard perquè els monjos fan els laudes una mica més tard, però bé, nosaltres ens adaptarem des de 9:15 i fins a 11:00 en el cas de divendres aquí en el primer cafè de Ràdio Estel. Gràcies, Enric i Montse, fins d'aquí a 15 dies. El proper dimarts és festa, no tenim programa, és el 1 de maig. però tornarem el 8 de maig.
Si Déu vol. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Ràdio Estel. Aquest divendres 27 d'abril, programació especial per la Diada de Montserrat. A les 8 del matí, els laudes. I en acabar, edició especial del primer cafè fins a les 11 del matí, amb connexions amb Montserrat i una entrevista amb el seu pare abat Josep Maria Soler. A les 11 del matí, transmissió de la missa conventual. Aquest divendres, la Diada de Montserrat a Ràdio Estel. Viu-la amb nosaltres. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. Per això, l'ajuda és necessària. També les comunitats parroquials i altres entitats ajuden. Cal sumar esforços per acollir les persones que ho necessiten. Càritas acull, orienta, acompanya i treballa per prevenir l'exclusió social. Ara, més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbcn.org. Tu ens pots ajudar. Si us voleu posar en contacte amb nosaltres, podeu fer-ho mitjançant el correu electrònic elprimercafe@radioestel.cat.
I quan passa un minut de 3:15, arriba el moment de fer la connexió setmanal de tots els dimarts a aquesta hora amb Jerusalem. Connexió que segur que molts de vosaltres, amics oients, espereu i recordeu que és cita de cada dimarts cap a 3:15. A Jerusalem tenim el salesià Joan Maria Bernet, que avui ens parlarà, a partir d'una recent experiència, sobre Jordània, un país que ha visitat amb un grup d'estudiants. Pare Bernet, molt bon dia.
Hola, bon dia, Ignasi.
Endavant amb
doncs,
el comentari.
Efectivament, la setmana passada vam fer un viatge d'estudis a Jordània, país encisador, ple de serenitat i de futur, de bellesa, d'història i art, amb gent amable i acollidora. Hi vam estar 5 dies. Tinc la veu una mica gastada perquè he estat 5 dies parlant, fent dia i donant les explicacions, per això ara tinc només un filet de veu. Faré el possible perquè se'm senti una mica.
No pateixi, endavant.
Situat a l'esquerra del riu Jordà, Jordània és el segon país bíblic més important després de la Terra Santa. Els patriarques hi passaren. Allí tingué lloc la lluita de Jacob amb l'àngel. A Jordània va arribar el poble d'Israel venint d'Egipte. Sobre el Mont Nebo va morir Moisès. I Israel va travessar el riu Jordà a peu eixut. Jordània és el modern estat on es trobaven els antics regnes de Galaad, Amon, Moab i Edom. Personatges importants eren d'allí, com Rut, la moabita, besàvia de David, amb la seva bellíssima història. El gran profeta Elias i el jutge Jefté eren de Galaad. 3 tribus d'Israel es quedaren allà, Rubén, Gad i la meitat de la tribu de Manassès. En el Nou Testament tenim la predicació de Joan Baptista i del baptisme de Jesús. L'Evangeli ens recorda l'escena de Jesús amb els nens, la del jove ric i la mort de Joan Baptista a la fortalesa de Macaront. Cada lloc que el veiem, segons les descripcions i la història de la Bíblia, llegint les pàgines adients. Vam visitar Pella, la ciutat que acollí la comunitat cristiana de Jerusalem abans de la destrucció de la ciutat. Geras, una ciutat romana gairebé intacta, amb temples, teatres, arcs de triomf, monuments i esglésies bizantines amb magnífics mosaics. Igual podem dir de Gadara i Filadèlfia, l'actual capital d'Amman, ciutats de l'antiga Decàpolis, totes amb esplèndids monuments romans. El punt culminant, però, ha estat Petra, la capital dels nabateus, meravella de les meravelles, amb els seus colors vermells, rosats o grocs, els seus monuments tallats a la roca, quelcom que va més enllà de qualsevol imaginació. Una barreja d'admiració, d'entusiasme, de sorpresa i d'alegria, emplena contínuament el cor del visitant. Petra ha estat declarada una de les 7 meravelles del món, escollides modernament. En resum, una experiència única, inoblidable, per la bellesa i la riquesa bíblica, històrica, cultural i artística. Si teniu ocasió d'anar-hi un dia, no ho dubteu un instant. És un país encisador que us encantarà.
Doncs de Jordània ens ha parlat avui el pare Joan Maria Bernet Salesià en el seu comentari des de Jerusalem. Moltíssimes gràcies, una abraçada. Li anunciem, suposo que ja ho té present, que dimarts vinent és festa, no tenim programa, és el 1 de maig, per tant ens retrobarem, si li sembla bé, d'aquí a 2 setmanes, si Déu vol, el dia 8.
Doncs molt bé, Ignasi, i perdoneu aquesta veu
no
cada vegada que tenia avui.
No pateixi, que de vegades els esforços juguen males passades. Que es recuperi bé.
Gràcies, gràcies.
Adéu-siau.
Ràdio Estel.
De la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 2 de 8. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres a 2:15 de 8 de la tarda a Ràdio Estel, 2 de 8. Amb Mercè Raga, actualitzem el dia només per tu.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Quan són ja 3:15 de 10, entrem en l'espai, en el col·loqui sobre bioètica, que avui compartim només amb Isabel Viladomiu, psicòleg clínica. Isabel Viladomiu, molt bon dia i molt agraïts i molt contents que la tornem a tenir aquí després de la indisposició d'uns dies o de l'ensurt. Bon dia.
Sí, moltes gràcies.
Molt bé, hem de dir que sí. Ho vam comentar ara fa uns dies amb Xavier Sobrevia i Inés Espallargas, que ens va visitar en 2 dimarts consecutius, doncs que vostè va tenir una petita afecció intestinal de la qual s'ha recuperat petita, perquè gràcies a Déu està bé, però en el principi no estava tan clar que fos petita.
Va ser una mica compromesa, però la medicina avui dia té moltes armes per curar.
Doncs felicitats.
I gràcies a Déu també puc estar una altra vegada aquí.
Els oients la senten, però nosaltres la veiem i la veiem amb molt bon aspecte, per tant, felicitats i molt contents de tornar a tenir Isabel Viladomiu entre nosaltres. Avui per parlar d'un tema que és el de la discapacitat. A partir d'un congrés que s'ha organitzat recentment a Madrid, a través de la Universitat CEU San Pablo, sobre les paradoxes d'aquesta discapacitat, la síndrome de Down i altres realitats, sí, diagnosticades prèviament o no.
Sí, sí. Bueno, avui quería hablar sobre este tema, el diagnóstico prenatal, que se está haciendo en y versus a un problema muy concreto, que es el diagnóstico de los niños que son portadores de este defecto cromosómico, que es el síndrome de Down, Bueno, todo el diagnóstico prenatal que se está generalizando de una forma muy importante en las madres embarazadas, bueno, pues van hacia el cribado genético, a la detección de enfermedades, y lo que produce en la mayoría de veces es, bueno, pues que estos niños que son detectados con estos defectos sean abortados. El diagnóstico prenatal y actualmente sí que está haciendo aportaciones en cuanto a lo que es los defectos que se encuentran en la morfología. Por ejemplo, este último caso tan extraordinario que ha habido, que se dio en el clínico, ¿no? Que se detecta por ecografía una obstrucción pulmonar, se interviene una intervención al feto.
Sí, la cirugía fatal, que ha donat grans resultats, una meravella d'intervenció.
Sí, efectivamente, pues hay casos en que sí que son, pero muchísimos casos, sobre todo en terapia génica y lo que es que hoy en día no sabemos curar y no se puede curar, puesto está habiendo realmente un problema de eugenesia, de selección de niños que acaben pues, en abortos i una falta de respecte a la vida. No?
Aquest és el gran problema de fons. La discapacitat és un problema per als pares que tenen fills en situació, sigui quina sigui, de discapacitat, síndrome de Down o altres. Aquí la qüestió de fons és si hem d'instaurar una cultura de la mort per a aquestes persones les hem de deixar viure perquè tenen el mateix dret que els altres. Igual claro, que tenen dret claro. a tenir una rampa i no pujar escales els qui no poden caminar.
Efectivamente. Claro, una cosa seria estas dos situaciones tan distintas. Por un lado, el respeto a la vida de los no nacidos y por otro lado, el reconocimiento de que todo discapacitado tiene derechos, incluso más que cualquier otra persona. Claro, quizá es el resultado de esta cultura sobre el aborto, sobre el no reconocimiento del ser humano, bueno, el respeto al ser humano en su fase prenatal. Pero sí que es evidente que hay una sensibilización, y si no, acabamos de vivir hace muy pocas semanas el día del síndrome de Down, ¿no? Como fotografías, como sensibilizar a la sociedad hacia el respeto, hacia estas personas, ¿no? Que merecen nuestros cuidados y, sobre todo, que nos enriquecen a nosotros. Porque los discapacitados, ¿por qué? Porque en un primer momento, cuando una familia se enfrenta a un posible diagnóstico de que tiene que acoger un niño con síndrome de Down, la posición es durísima. Para los padres sabemos que nos afrontamos a una situación que va a provocar de todo lo que aquello que esperábamos de nuestros hijos, pues a lo mejor no se verá. Pero lo sí que es verdad es que en una primera fase, esto que puede ser impactante, en un segundo momento, la acogida del hijo va a sacar de nosotros esto que nadie está hablando, que es lo mejor de las personas y de los padres, acoger en su seno a un discapacitado. Esto sí que realmente nos llevará a lo que es felicidad, ¿no?
El Congrés Les Paradoxes de la Discapacitat se celebrava a Madrid, a la Universitat Sant Pablo Ceu, la setmana passada, a partir de la idea que el diagnòstic prenatal s'ha convertit en una greu amenaça per als nens en el si matern, malauradament, amb algunes lleis antivida que existeixen. Quan hi ha lleis contra les més diverses formes de discriminació i la humanitat presumeix d'aquestes lleis, resulta contradictori que s'actuï, en canvi, sense pietat contra aquests nens. A Espanya, per exemple, la llei permet desfer-se d'aquests nens malformats per
hasta la 22 setmanes.
Déu-n'hi-do. Això amb la llei actual i amb l'anterior també hi havia aquest supòsit. Vam d'anar acabant, només ens queda recordar que aquest congrés, segons les informacions de què disposem, s'ha fet mentre a París es tancava la fase diocesana de la causa de canonització de Jérôme Lejeune,
sí,
un referent en la bioètica.
Sí, el padre de la genètica, lo llama muchos, ¿no?
Doncs si el tenim com a sant, per als creients també serà un referent per doble motiu. Sí. Gràcies, Isabel Viladomiu, celebrem que s'hagi recuperat, tornem d'aquí a dues setmanes perquè dimarts vinent és festa.
Moltes gràcies.
Molt bon dia
a tothom.
Acabem anunciant el nom del guanyador de l'entrada doble per a la Passió d'Esparreguera el dia 1 de maig, dimarts vinent. L'última representació d'Esparreguera és Jordi Martí, entre tots els que ens han trucat. Jordi Martí és el guanyador. Moltes felicitats per aquestes dues entrades per veure la Passió d'Esparreguera amb menú inclòs en un restaurant d'aquesta localitat. També us comentem que Ràdio Estel regala una estada per a dues persones al balneari de Blancafort en un cap de setmana que inclou diversos serveis. Les persones interessades han de fer la seva reserva entrant a la pàgina web www.radioestel.cat. Aquesta reserva comporta entrar en un sorteig que farem per primera vegada en directe aquest dijous dins el programa El Primer Cafè de Ràdio Estel de l'estada per a dues persones al balneari de Blancafort amb diversos serveis inclosos. Radioestel.cat, heu d'entrar a la web per entrar en aquest sorteig dijous. Nosaltres ho deixem aquí, El Primer Cafè de Ràdio Estel us ha acompanyat des de les 8, avui amb el Xavi Aguilar a les vies de so, la Sara Cruz a la redacció, el David García a la producció i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu molt bon dia. Adéu-siau.
Ràdio Estel.